gente gana a mim. Ele rodear na beira de muito cafardear. Moda barbulha.
Saluda Montse Rofes i com cada mes us tornem a portar dintre del magazín La Finestra el programa de psicologia que avui és l'últim de l'any. Primer de tot, avui serà una miqueta diferent perquè estic soleta i tot és per la causa de que el nostre psicòleg, el Joan Cubells, acaba de ser pare per primera vegada. Així que, Joan, doncs, des d'aquí la nostra enhorabona i moltes felicitats. I avui volíem seguir el fil sobre el tema de l'inconscient, però això ja ho donarem més endavant. Així que avui m'he preparat una mica el tema de la depressió, que trobo que és un tema que, si més no, molta gent en pateix d'aquesta malaltia. Perquè la depressió, segons els psiquiatres, és la malaltia mental del segle XX i serà més important encara ara, que estem al segle XXI. S'estima que entre el 5% i el 10% dels pacients que recorren a un metge d'atenció primària pateixen aquesta malaltia. Perquè la depressió té una gran transcendència social per la seva elevada incidència, pel deteriorament que causa en la qualitat de vida dels afectats i pels desorbitats costos sanitaris que genera. I tot això s'ha d'afegir als costos indirectes produïts per l'increment de la mortalitat que genera, per la disminució de la capacitat productiva dels malalts i per l'augment d'absentisme laboral. O sigui, això és aquesta malaltia no se li dona molta importància, però és que se n'hi ha de donar perquè és una de les de l'absentisme laboral i a vegades que no hi donen lo que realment és. I és la principal, eh? Amb la depressió es pot confondre molt fàcilment amb la tristesa i la melancolia. I així mateix també ocorreix amb l'estrès i l'ansietat. Aquests processos presenten símptomes doncs, molt semblants, perquè són el mateix i requereixen un tractament doncs, més o menys equiparable. La depressió no entén de sexes, però no sé per què afecta més a les dones més que als homes. Es creu que un 20% de la població femenina la sofreix en major o menor grau, mentre que en el masculí el percentatge no arriba al 9%. El que és preocupant, de tota manera, és que ens trobem davant d'un problema que no para de créixer en la nostra societat. El consum d'antidepressius s'ha multiplicat per 3 en l'última dècada i els ansiolítics per 4. Amb freqüència, la depressió no es diagnostica correctament en l'atenció primària, en les seves primeres manifestacions, ja que en la majoria dels casos els pacients refereixen símptomes inespecífics, o sigui, no ho solen explicar ben bé això. Clar, això destarota una mica el metge de capçalera. I això, clar, més o menys resulta que ha de ser essencial el diagnòstic correcte. Inicien els símptomes ja que la depressió tendeix a agreujar-se. Clar, si no es diagnostica a temps, va passant el temps, això incideix en que la depressió pot anar pitjor. I, per últim, fer-se crònica, amb la qual cosa el tractament llavors es fa més complicat i les conseqüències ja són més serioses. Per començar, la depressió, normalment el símptoma de la inicial és la tristesa. És un sentiment de melancolia i desgana que es va fent cada vegada més profund i intens a mesura que passen els dies. Va sorgint el desinterès per les activitats quotidianes, per la vida social, per la lectura, les aficions, el treball, etc. Apareixen així mateix problemes de concentració en les tasques que la persona exerceix i fins i tot en la lectura. Es van abandonant projectes i comença a apropiar-se de nosaltres la percepció d'allò que moltes vegades diem no val per a res o res no val la pena. El ritme de la son també s'altera. Sobrevé la somnolència intensa al final de la vesprada i l'insomni a la matinada, moltes vegades amb sensació d'angoixa i ansietat. Poden aparèixer crisis de plors, sense motiu, plorar sense motiu aparent, i tot un seguit de símptomes, opressió del pit, molèsties gàstriques, suors, tremolors, sensació de mareig, sequetat de boca, mal de caps. Si el quadre no cedeix de forma espontània, vull dir que si en pocs dies això no cedeix, llavors no es tracta farmacològicament o psicològicament acaba produint-se una pèrdua d'autoestima i a vegades pues una pèrdua bastant greu. Aquests problemes no poden anar amb persones presumptament felices i ben situades, vull dir, no és qüestió d'uns quants. Això pot aparèixer a tothom. En altres ocasions es desencadena per un determinat episodi o circumstància, o sigui, la mort d'un ser estimat, problemes laborals, divorcis, etc. I es parla aleshores de depressió reactiva. És una reacció davant d'un episodi desgraciat, o sigui que no podem comprendre o no ho sabem encaixar. El més habitual és que aquests últims tipus de depressió cedeix espontàniament quan superen aquestes circumstàncies que he dit abans, que l'han generat, però també pot fer-se crònica. Atenció als símptomes. És estratègic saber reconèixer la depressió als primers símptomes, és molt important, per anar al metge i diagnosticar-la correctament. Iniciar una teràpia tan prompte com se pugui. En ocasions, la depressió pura és la columna, és la comuna. Es pot confondre amb l'anomenada malaltia bipolar, que es caracteritza per provocar canvis bruscos injustificats de l'estat d'ànim. Aquesta malaltia provocada, segons sembla, pel desequilibri d'algunes substàncies químiques cerebrals, origina oscil·lacions sobtades que condueixen al malalt a l'eufòria, o sigui, pots passar d'un estat d'eufòria i una alegria que no és normal, amb un estat d'esfonsament i depressió. El trastorn bipolar sovint afecta a quasi un 2% de la població espanyola. Una forma especial de depressió és l'anomenada postpart, també. Episodi depressiu major que s'inicia el mes posterior al part. La prevalença, molt important, se situa entre el 8% i el 15% de les parteres. La sintomatologia pot ser de moderada a greu i afecta totes les àrees de la persona, incloses les relacions amb el nadó. La seva causa no està aclarida encara. El problema està en el fet que no es diagnostica i que passa moltes vegades desapercebuda, ja que els familiars i el mateix afectat n'atribueix els símptomes a altres causes, com per exemple l'aclaparament per la nova situació, clar, és una situació completament nova, els problemes generats pel bebè, que si ara plora no saps el que fer, i segons les estadístiques, només un 10% de les depressions postparts es tracten. I el més preocupant, entre un 20% i un 30% de les depressions postpart es fan cròniques. Atenció, doncs, a aquestes depres postpart, a les quals no es presenta l'atenció que mereixen, s'ha de tindre molt al tanto, molt al compte. Totes les depressions han de tractar-se, totes. Actualment, l'arsenal de medicaments antidepressius és abundant i eficaç. Inclou una àmplia llista de substàncies. Els antidepressius són fàrmacs, com tots ja sabem, que actuen sobre els neurotransmissors, substàncies com la serotonina, la noradrenalina i la dopamina, que les neurones utilitzen per comunicar-se entre elles. Un dels fàrmacs més utilitzats és la fluoxetina, que afavoreix l'augment de la serotonina, que és el més important perquè la serotonina regula l'estat d'ànim i l'energia vital. El seu efecte no és immediat. No és immediat com si quan tenim un mal de cap i ens prenem una aspirina, al cap d'un quart d'hora, mitja hora, ja et sents més bé. No, els tractaments aquests antidepressius, sempre baix control mèdic, sempre, tarda almenys entre uns 3-4 mesos a tindre efecte. El tractament ha de realitzar-se, en alguns casos, quan es tracta d'assistència primària i no hi ha resposta eficaç, el tractament inicial, quan el pacient presenta idees suïcides o depressió, és incapacitat o hi ha dificultats interpersonals que fan necessària la psicoteràpia, s'ha d'anar amb un psiquiatre, sempre. També hi ha l'opció de les psicoteràpies de grup, amb la supervisió d'un terapeuta, és clar, o el psicoanalista o el psicòleg, fins a teràpies individuals, que és la psicoanàlisi. Llavors, el tractament de la depressió necessita ja diversos mesos de treball amb el pacient. Un cas lleu pot durar entre 6 i 6 mesos, això en cas lleu, en el millor dels casos. Un moderat entre 6 a 9 mesos, vull dir, tira per al llarg, i els casos greus, els símptomes i el tractament poden durar anys. Poden durar anys, I no us espanteu, però és així, és una malaltia perquè requereix molt temps de tractament. I fins i tot pot necessitar hospitalització, que llavors ja t'apliquen unes teràpies més enèrgiques, no? Llavors, procediment poc utilitzat que consisteix en administrar descàrregues breus de 3 a 4 segons amb anestèsia general en diverses sessions. Això és pels casos més greus. Tot i que la seva taxa d'èxit rondem uns 85%. És una tècnica que ara per si mateix està poc utilitzada. Llavors, com sabem si sofrim una depressió? Per a complir els criteris d'una depressió major, el pacient ha de tindre com a mínim 5 anys dels següents símptomes, 5 anys, durant un període igual o superior a 2 setmanes. Almenys un dels esmenats símptomes ha de consistir en un estat d'ànim deprimit la major part del dia, quasi tots els dies. Els símptomes que hem de vigilar o que hem de tindre més en compte són, primer que tot, l'estat d'ànim deprimit, la diminució notable d'interès o del plaer de les activitats, la pèrdua important de pes o disminució de la fam, o pot ser que tingui més gana també, l'insomni, el retard psicomotor o agitació, sentiment de falta de valor o sentiment de culpa, disminució de la capacitat per concentrar-se i pensament recurrent sobre la mort o suïcidi. Això ja és en casos ja greus. Causes de la depressió. Alguns tipus de depressió tendeixen a afectar membres de la mateixa família, el qual es podria suggerir que es pot heredar, és una predisposició biològica. Això sembla en els casos dels trastorns bipolars, que hem dit ja que són el bipolar és aquell que o te sents molt eufòrica o vas avall de tot, el pou, com vulgarment se sol dir. Els estudis de famílies amb membres que pateixen del trastorn bipolar en cada generació s'hi han trobat que aquells que malalteixen tenen una constitució genètica una mica diferent als qui no s'emmalalteixen. En canvi, tots els que tenen la predisposició genètica ho pateixen. Sembla que hi ha uns altres factors addicionals que contribueixen a que es desencadeni la malaltia. Per exemple, les tensions a la vida. Que avui, és que és impepinable que avui anem de depressions i depressius perquè tenim una tensió a la vida que és massa. Problemes familiars, problemes de treball, problemes als estudis. I algunes famílies amb depressió severa es presenta a la generació tras generació. Si més no, la depressió severa també pot afectar persones que no tenen història familiar de depressió. Vull dir, a qualsevol subjecte que tingui una tendència més o menys negativa del seu propi estat, pot derivar en depressió. Sigui hereditària o no, el trastorn depressiu sever està associat a canvis d'estructures o funcions cerebrals. Les persones amb poca autoestima es percebeixen a si mateixes i percebeixen el món d'una forma molt pessimista. Les persones amb poca autoestima, que s'abrumen fàcilment, per l'estès estan predisposades a la depressió. Però no se sap amb certesa si això representa una predisposició psicològica a una etapa més avançada de l'enfermetat. Amb els últims anys de la investigació científica s'ha demostrat que algunes enfermetats físiques poden també portar problemes depressius. Enfermetats com, per exemple, cerebrovasculars, atacs de cor, el càncer, l'enfermetat de Parkinson, trastorns hormonal i també la fibromiàlgia. Tot això pot portar a un seguit d'estat que en un estat depressiu bastant fort. Es diu que el trastorn depressiu és una malaltia que afecta principalment al cervell, a l'ànim i a la manera de pensar. Afecta la manera en què una persona menja i dorm, i a l'autoestima, això per suposat. I la forma també que un pensa, o sigui, un trastorn depressiu no és el mateix que un estat passatger de tristesa, això a veure, és molt diferent. Un estat passatger de tristesa et durarà aquests dies, aquests setmanes, i no indica una debilitat personal. Estàs trist doncs, pel motiu que sigui, no? Perquè amb una persona que sigui alegre, això li pot passar perfectament. O sigui, passa, no? I no és una condició de la qual un es pot lliurar-se voluntàriament. O sigui, un no es pot curar una depressió així com així, eh? No es cura com un mal de cap o com el dolor que mos presem... Vull dir, és voluntàriament és impossible. Això ja us ho puc dir. Llavors hi ha la distímia. No sé si n'hauré sentit parlar. L'histímia és un tipus de depressió que ja és menys grave. Vull dir, inclueix símptomes crònics a llarg plaç que no incapaciten tant com pot ser el bon funcionament i el benestar de la persona. Moltes persones amb histímia també poden patir episodis depressius severs en algun moment de la seva vida, però vull dir, ja no és... La histímia és un grau molt per davall de del que diem la depressió major, no? Llavors hi ha símptomes també de depressió que són manies. Depressives són fases, això, de persones que estan depressives i pateixen, segons la gravetat dels símptomes, varia segons també la persona. I també pot variar amb el temps. O sigui... pot estar un estat d'ànim trist, buit, d'una forma persistent, sentiments de desesperança, de pessimisme, sentiments de culpa, inutilitat, impotència, i hem dit que és pèrdua d'interès amb les activitats que fem, que disfrutàvem abans i ara doncs, no disfrutem, incloent l'activitat sexual. També hi ha molta disminució d'energia, molta fatiga i cansament, agotament, allò d'anar amb càmera lenta, de dir, és que no acabo la feina, és que no arribo en cap puesto, molta dificultat de concentrar-se i de recordar, prendre decisions, insomni, també, despertar-se més aviat del normal, pèrdua de pes, o també, tot el contrari, tindre molta gana, o les dues coses, o sigui, tindràs uns dies que no tindràs gens de gana, no d'allò res, i hi haurà uns altres dies que obriràs la nevera i allà t'emparàs tot el que hi ha i més. I llavors, doncs clar, llavors l'augment de pes és considerable. Llavors ja el més ressenyable amb l'estat depressiu quan ja està en un estat molt avançat és de pensaments de mort o suïcidi, intents de suïcidi també. Encara que això soni una mica d'allò, però hem d'estar al dia i vull fer veure amb això que, a veure, hi ha moltíssimes persones així. Ara aquests temps, se solen adonar més casos encara que en tot l'any. Llavors hi ha molta inquietud també, molta irritabilitat. Llavors hi ha també símptomes físics, encara que n'hi hagin pots, però també ens hi hem de fixar. Això no vol dir que per un mal de cap no haguem d'anar al metge, no, això no. Però dona mal de caps, trastorns digestius i uns altres dolors crònics que ens pensem doncs, que són físics, però realment, si arribem al psicòleg o al psiquiatre, ens dirà que aquests dolors físics crònics procedeixen d'un estat depressiu que portem. I a vegades que no ens en donem compte de que patim una depressió. Vull dir, moltes persones de dir, ai, no sé què em passa, ara he perdut l'interès per això, no tinc ganes de fer allò, ara me quedo sentada, ni ganes de veure la tele, és que tot tant te fa, i dius, bueno, però, i et preguntes, per què em passa? No et sents malament, però estàs malament. Llavors hi ha també les manies. Manies podríem dir alguns punts de mania, és una eufòria anormal o excessiva. Està d'una manera descontrolada d'eufòria. Molt contenta, que no és normal. O sigui, una persona pot estar contenta, però hi ha també una espècie d'eufòria que dius, tampoc és... Tu mateix t'ho reconeix, t'ho reconeixes, és a dir, pot ser una persona molt activa, molt, amb un caire molt sociable i molt d'allò, però amb una eufòria desmesurada ja, eh? Hi ha una irritabilitat també que no et poden dir res, eh? Que és inusual. Per petita cosa, de seguida patapum, botes, no? Rebotes. Llavors hi ha també una disminució amb la necessitat de dormir. Allargues les hores de mitjanit, bueno, ja aniré a dormir, allò que no... No tens ganes de posar-te al llit, no en tens de son, eh? Llavors hi ha també moltes idees de grandesa, moltes idees de jo puc fer, jo faré, jo sóc, jo seré, eh? Hi ha una conversació excessiva. Vull dir, és parlar. A veure, això... A veure, unes som xerraires de mena. Però això no es pot confondre tampoc amb una conversa que sigui excessiva, que tot el rato només parlis tu, que no deixis parlar ningú més. Pensaments accelerats, vull dir, tens el pensament que no penses amb continuïtat d'una manera normal, no? Penses diverses coses a la vegada, vols fer tot a la vegada. Llavors hi ha l'augment del desig sexual també, amb això de les manies, hi ha energia excessivament incrementada, una falta de juici, de judici, i comportar-se en forma inapropiada en situacions socials. Això ja diríem que ja són extrems, això ja són manies, o sigui, no és l'estat depressiu, un estat depressiu normal en si, ja és mania. A veure, hi ha les causes, ja us he dit llavors que contribueix molt a les tensions de la vida i als problemes de família. I al treball. La depressió severa també pot afectar persones que no tenen història familiar, eh? I això ja ho hem dit. Llavors passaríem a la selecció de tractaments, o sigui, l'avaluació diagnòstica i tractament. El primer pas principal per rebre un tractament adequat per la depressió consisteix en un examen mèdic. Això hem d'anar, com ens trobem en un cas que no sabem el que tenim, que som, estem, però això durant setmanes, vull dir, no que una setmana jo estigui trista i l'altra ja estigui bé, això deixeu-ho anar, això són tristesa, que és el que hem dit abans, que no es pot confondre la tristesa amb la depressió. Això hem d'estar molt al tanto, però si aquesta tristesa mos dura i perdura, llavors sí que podem dir, bueno, me'n vaig al metge perquè què passa aquí? Llavors hi ha certs medicaments, així com algunes malalties, per exemple, d'infeccions vitals, que poden produir els mateixos símptomes que la depressió. Per això sempre cal anar al metge, sempre, eh? No us oblideu. El metge deu, primer que tot, ha de descartar les possibilitats per medi d'un examen físic, l'entrevista al pacient i llavors anàlisis de laboratori. Si causes físiques són descartades, el metge pot realitzar llavors una avaluació psicològica i llavors sí, llavors, segons el cas que li surt, pot dirigir el pacient a un psiquiatre o un psicòleg, que són els entesos de la matèria, no? És llavors són els metges que es portaran sempre. La selecció del tractament, clar, això dependrà del resultat de l'avaluació. Existeix una gran varietat de medicaments antidepressius i psicoteràpies que es pot utilitzar per tractar aquests trastorns. Hi ha moltes formes de psicoteràpia. Inclús algunes teràpies a curt plaç, entre 10 i 20 setmanes, poden ser útils pels pacients deprimits, els que estan en la primera fase, com si diguéssim, no? Llavors hi ha la teràpia de conversació, que ajuda els pacients a analitzar els seus problemes i a resoldre'ls a través d'un intercanvi verbal amb el terapeuta, amb el psicòleg. O sigui, a veure, jo és el principal, no? Jo trobo que l'intercanvi verbal, que un pugui treure el que porta dins, que pugui recordar a vegades coses de petit, coses de jove, que a nosaltres simplement ens ha passat de llarg, que ja no ho recordem, això, tornar-ho a recordar, això pot anar molt bé, ajudar el psicòleg a desprendre de qui de moltes vegades d'on mos prové la depressió que no trobem explicació. D'aquestes teràpies ho combinen amb tarees de fer a casa, entre una sessió i l'altra. Els professionals de la psicoteràpia que utilitzen una teràpia de comportament procuren ajudar el pacient que trobi la forma d'obtindre la satisfacció a través de les seves pròpies accions. Això és molt important. Que, doncs, per exemple, que tu tinguis l'afició doncs, de llegir. Ells t'impulsen doncs, a que llegeixis, o que escriguis, o que vagis al cine, o que surtis més. O sigui, les coses que tu has deixat perquè et trobes en aquest cas decaigut, cansat, i has deixat les coses que t'interessaven, com pintar, com anar a sopar amb els amics, coses així, torna-ho a agafar, això. O sigui, això, la teràpia de comportament és molt important, que tornis a agafar les teves accions. També guien el pacient perquè abandoni patrons de conducta que contribueix a la depressió. O sigui, te formes un cercle, te formes un camí per tu sol. Tu vas per aquí camí tu sol i no trobes sortides. O sigui, sempre que una persona es trobi així, jo el primer que dic sempre és reconèixer que estàs malalt, que és una malaltia, i llavors reconèixer que necessita un tractament i que aquest tractament només és possible en mans de psiquiatres, psicòlegs i psicoanalistes. No hi ha res més, o sigui, no hi ha més volta de full aquí. Una persona per si sola és impossible. Això us ho estic dient amb coneixement de causa. I que la depressió pot ser crònica sense espantar ningú i es pot sobreportar molt bé amb seguiment, estàs clar, del psiquiatre i amb els fàrmacs, que avui en dia n'hi van sortint de nous, perquè doncs, com que és una malaltia que té moltes incidències, i llavors des de ja, l'estat depressiu també hi ha els estudiants, o sigui, ja comença ja per aquí des de molt jove, això pot durar crònic, o sigui, tota la vida t'has d'estar medicant, però és com si fos una malaltia física, una altra malaltia crònica, com la malaltia del dolor, que ara precisament doncs, el diumenge que ve ja es farà la marató. Us ho dic perquè penseu que són malalties majoritàriament cròniques, que no es curen, però si més no es poden derivar amb l'ajuda del metge i més que tot amb la pròpia força de voluntat. El més important és tindre una força de voluntat per poder sortir d'aquesta malaltia, a part dels medicaments utilitzats per tractar aquests trastorns depressius. Aquí s'inclueixen doncs, molts inhibidors de monoamixodit. D'ACE. Jo això no ho sé pronunciar gaire, perquè tots aquests noms, si ets a mi, no em d'allò, no? Però sí que està clar una cosa, que no, si es mediqueu per la depressió, no se l'heu de deixar mai pel vostre compte, mai. Si el metge us està dient que has de prendre una pastilla al dematí, una al migdia, dos a la nit, vosaltres heu de seguir. No perquè un dia de dir, pues mira, jo me sento avui, pues me sento més animada, pues avui no me la prenc. Això no. Això no ho podeu fer mai, Perquè llavors trenqueu el cicle de la cura, a veure, si es pot curar, perquè realment es pot curar la depressió en primera fase i segona fase. Per això és molt important que tot el que us hagi receptat el metge ho seguiu al peu de la lletra. Si algun fàrmac no us va bé, que he de dir, doncs me fan, clar, uns efectes secundaris molt pronunciats, immediatament aneu al metge i dir, mira, a mi això m'ha fet tals efectes, doncs, llavors ell decidirà, us ho traurà, ho disminuirà, o que si un doncs, de dir, doncs, no em fa efecte perquè doncs, m'han donat unes pastilles per dormir i encara no puc dormir, doncs, llavors també ell us ho pot augmentar, però mai prendre-us pel vostre propi peu. Llavors, qualsevol altre professional de la salut que pugui administrar una recepta per exemple, el dentista o un especialista, té que saber quins medicaments esteu prenent. Això, molt important, sempre heu d'anar amb la recepta del psiquiatre a la mà quan aneu a qualsevol metge, a qualsevol. Perquè, clar, llavors, si aneu, per exemple, al metge del dolor que us dona antiinflamatoris o per un simple dolor de queixal, sí, per anar al dentista que us pugui donar també penicilina o qualsevol cosa, heu d'estar molt atents. Heu d'estar molt atents perquè no es pot deixar, no es pot deixar com així. Jo, a veure, jo fa 25 anys, no sap massa gent això, però ja que parlem del tema, doncs fa 25 anys que jo la malaltia aquesta la tinc crònica. I us ho dic, per això m'he atrevit a parlar sobre la depressió avui, perquè us ho dic amb coneixement de causa, no? Potser no m'expreso prou bé, no m'expressaria ni molt menys, no m'expreso ni molt menys com el Joan, que avui no està, però, bueno, si més no, he fet el que he pogut. Hi ha molt tema que parlar sobre la depressió, cada qual la sent. Més o menys els símptomes són iguals, no? El que passa és que cada persona se la pren d'una o d'altra manera. Es pot arribar a curar més aviat o més fàcilment sempre i quan tingueu vosaltres la pròpia autoestima. En pic que hagueu agafat aquesta autoestima, aquesta seguretat amb vosaltres mateixos, llavors ja és molt més fàcil seguir el tractament i pues, ja tindré una vida més o menys normalitzada. Bueno, per poder fer front a la depressió, el que dona més resultat és això, la força de voluntat, de voler superar aquesta malaltia. I juntament amb els consells i diagnòstics d'un bon professional, no tingueu por a enfrontar-vos i lluitar. I això depèn de la vostra qualitat de vida i la felicitat del qui us envolten. Molt bé, i per aquí he acabat el meu rotllo. Això és tot per avui. Us desitjo molt bones festes, un bon començament, acabament d'any. L'any que ve ja encetarem el nostre tema sobre el món de la psicologia i recordeu que aquest programa es repeteix diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8. Per qualsevol observació que tingueu, truqueu als telèfons de la ràdio, que ja sabeu que són els 977-830044, 83-1135. Agraïm la vostra atenció. Ara us deixem amb l'hora del vermut, amb el Jaume Borràs i els seus contertulians. Molt bon Nadal a tots. Fins una altra. Tracejar molt un dintre, ja consagrant. Fam a minha terra, tapas e graças a Deus, mensagem de bons poetas.